Les dues, informació esportiva a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
De vegades no som conscients de la sort que tenim de comptar amb periodistes a casa nostra que apareixen en grans escenaris mediàtics i que pregonen el sentiment arlequinat, fugint d'aquest binomi que sol predominar. No cal que us anomeni els Axel Torres, el Toni Padilla i companyia. Dels equips de la Lliga Smartbank hi ha microuniversos com el de l'Espanyol. Hi ha també els asturians, amb els Rodrigo Fáez, Ricardo Rossetti i companyia, que també tenen força representativitat, així com el Real Zaragoza. Fa unes setmanes conversàvem aquí a l'Hotel Suís amb Aitor Lagunas, per no parlar també del caràcter reivindicatiu d'un conjunt com el Rayo Vallecano. Quique Peinado també ha aparegut en aquest espai. Segur que ens deixem un bon grapat de noms, però si un ha pujat com l'escuma en els darrers anys és el d'Enrique Ballester. Va debutar amb Infrafútbol, però s'ha fet especialment conegut per les seves columnes amb un segell molt propi, recollides als llibres Barraca i Tangana i Otro Libro de Fútbol. És orellut, soci patidor del Castellón, i comptant figures com la seva o com la de tants periodistes del Centre d'Esports en un món tan bipartidista, què voleu que us digui? És un luxe.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so repeteix el Roger Benet, ben assistit pel Toni Pacheco. Comencem.
Comenta la recepció.
Programa molt farcit el d'avui. Començarem saludant Enrique Ballester, periodista i escriptor i seguidor, com dèiem, del Castellón. Repassarem les combinacions del futsal Pia per acabar entre els quatre primers a segona B. També entrevista de futbol sala amb el veterà Dani Salgado, nou jugador de l'Amics del Pou, la prèvia de waterpolo masculí de la Copa del Rei, l'estrena de Caral Castellet amb el Mundial de Snowboard o el 50è trofeu Joan Escolà i el 91è campionat de Sabadell de ciclisme.
I fora de l'hotel?
El Barcelona ha quedat eliminat als vuitens de final de la Champions, tot i empatar ahir a 1 al camp del PSG. Després de marcar un autèntic golaç, Leo Messi va fallar un penal just abans del descans que hauria donat ales als blaugrana. El Liverpool, per la seva part, sí que serà el bombo de quarts després de guanyar novament el Leipzig per 2-0. I a la Champions femenina, el Barça sí que s'ha classificat pels quarts de final després de golejar novament el Fortuna Hyoring danès a domicili per 0-5. Demà tindrà lloc el sorteig. A primera divisió, l'Atlético s'ha reformat en el lideratge després de posar-se al dia superant l'Atlètic per 2-1. Els matalassers tenen ara 6 punts d'avantatge respecte al Barça i 8 respecte al Real Madrid. I avui a Clàssic a l'Eurolliga, a les 9 al Wizzing Center, Madrid Barça amb més urgències per l'equip de Pablo Laso. Els de Saras, de fet, es podrien classificar avui pel play-off de l'Eurolliga amb un triomf.
Han parlat en les últimes hores
Ronald Koeman, tècnic del Barça, després de l'eliminació del seu equip.
La eliminatoria hemos perdido en la segunda parte en casa. Ha sido muy complicado. Hemos tenido cerca, porque yo creo que había momentos de partido donde nos merecimos estar por delante del marcador con 1-2, 1-3. Pero sí, claro, perder un partido en casa 1-4 es muy complicado.
De quin partit no estarem pendents?
De l'eliminatòria de 64ens de la Copa de Colòmbia a un quart de 10 de la nit, Real Sant Andrés, Cortuluá.
Avui celebra el seu aniversari
un defensa del Centre d'Esports, Jaime Sánchez, i un ex-entrenador de l'Estralpunt Natació Sabadell de Waterpolo, Salvador Chava Gómez.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Recordeu que ja amb l'Adriana Arroyo parlàvem ja de partits de porta tancada al Centre d'Esports Sabadell. 11 de març del 2020, al nostre web, a radiosabadell.fm. La segona B s'atura, ajornats el Sabadell-Barcelona B i el Badalona-Sabadell. No es van arribar a jugar. L'Horizonte Astralpool, de quarts de l'Eurolliga, ajornat i sense data pel coronavirus. Tampoc es va arribar a jugar. L'esport sabadellenc queda paralitzat a causa de la Covid-19 i Emma García, la nedadora artística sabadellenca, enceta l'any amb un doble or a París.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Dues i cinc de la tarda, passant de fet ja uns segons, engeguem aquest Hotel Suís d'avui, dijous 11 de març del 2021, com diem, aproximant-nos ja a l'aniversari en el qual va esclatar absolutament tot. Demà ho repassarem a l'Hotel Suís aquí amb l'Adrián Arroyo. Sergi Garcés, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui dia tranquil·let al Centre d'Esports Sabadell. Entrenament a Sant Oleguer i poqueta cosa més.
Sí, i poca cosa més respecte al que també explicàvem ahir, sobretot en el capítol ara mateix de dubtes i tocats, lesionats, tota aquesta història, pensant en el partit de dissabte davant el Castellón, i com diem, poca novetat del que ja sabem i del que ja vam explicar. És a dir, gairebé podem donar per descartats a Grego, a Aleix i evidentment a Néstor Querol. I el dubte, tot i que jo m'arriscaria a dir que en el millor dels casos, com a molt, entra en convocatòria de Pedro Capó, perquè si ahir no va completar l'entreno, avui també ha complert a mitges amb la resta del grup, només quedarà la sessió de demà. Recordem, demà és a porta tancada, per això, a l'estadi de la Nova Creu Alta, però amb una única sessió, si és que l'arriba a fer al 100% amb la resta de companys, Pau, m'atreveixo a dir que en el millor, insisteixo, en el millor dels casos, entra en la llista de 23 Pedro Capó, però pràcticament descartat, si no al 100%, gairebé.
No tenim encara horaris, ni de... Bé, tenim horari d'aquest cap de setmana.
No, d'aquesta setmana sí, la que ve també.
La que ve també, però no en tenim més.
No, la de Setmana Santa, és a dir, allò que diuen... Vaig molt perdut, i que em perdonin els que tinguin un punt més creient que jo, diria que és un cap de setmana diumenge de Rams, i després ja
has anat a preguntar a la persona superindicada.
Doncs pleguem ja, tanquem la barraca i hi ha una altra cosa. Diumenge de Rams, diria que és el partit que s'ha de jugar a l'Anxo Carro contra el Lugo, ja veurem si divendres, si dissabte, si diumenge, com diem, o el propi dilluns, tot i que dilluns ho veig molt complicat, Pau, perquè hem de recordar a tothom que aquest final de mes, aquella setmana del que vindria a ser la Setmana Santa al 100%,
dijous sant,
hi ha jornada de Lliga. És a dir, a l'espera de també aquell horari, el Sabadell ha de rebre el Girona aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Per tant, estarem parlant que en una setmana, mal comptada, Lugo, Girona, diria que ho rematem tot plegat amb Leganés. Per tant, déu-n'hi-do el calendari a curt termini que se li presenta al Sabadell, però sí, no tenim horari d'aquestes jornades, és a dir, els horaris arriben fins la setmana que ve, que ja sabem segur que juguem dissabte, ara anem a dir aquest segur, ja veuràs tu, contra el Real Sporting de Gijón.
I un últim apunt abans de saludar el nostre protagonista, avui sí que hem conegut, tradicional, com ve sent ja en les últimes setmanes, l'àrbitre d'aquest Castellón-Sabadell.
M'he emocionat perquè
per
acostumats
perquè no el coneixies?
No, home, els Ice Reg i companyia i els Ocon Arraid i els Segués de turno, clar, aquest no el tenia massa controlat, José Antonio López Toca, un càntabre, no és juvenil precisament, 38 anyets, i a més porta 4 temporades a la categoria de plata, aquesta lliga a Smartbank. El que sí que no l'hem tingut, o no s'ha trobat amb el Sabadell, si no han fallat els càlculs, ni a segona B, ni evidentment aquesta temporada a segona, sí amb el Castellón, hi ha un precedent, a partir d'aquí no sé si tu ets molt optimista o no amb aquestes coses.
Jo l'he celebrat, però...
Doncs un 4-0 en contra dels Orelluts a la seva visita, tot s'ha de dir, no a casa, 4-0, que va perdre el Castellón contra el Real Oviedo.
Déu-n'hi-do, el nou Tartiere.
Jo signo aquest guarisme a la inversa, dissabte, que no es doni un altre 4-0, que llavors sí que la fem grossa, i a més el Castellón ve de fer un 4-0 a casa l'últim partit contra les Palmas.
Algú pot pensar, és molt casero...
Sí,
d'altres poden pensar...
Per la contundència del marcador, sí, però bé, tampoc hem anat... A l'hora de mirar, analitzar resultats amb ell, tampoc hem anat molt més enllà d'això. El que sí que tenim, un vell conegut, aquest sí, aquí,
aquest sí,
perquè no perdem el rastre. Barona Feitón, a la sala Bor. Per tant, aquesta és gairebé l'única novetat que tenim a hores d'ara respecte al Castellón-Sabadell d'aquest cap de setmana.
Demà parlarà Antonio Hidalgo, també, en aquest cas, Juan Carlos Garrido, i sortirem de dubtes. Em deies que ahir no vas participar a la tertúlia de RAC1, del
no,
tu diràs,
no,
a segona,
no
haver-hi d'Artúlia, no?
L'Aleix Parisé ahir ens va donar descans a uns quants.
Molt bé.
Ja saps, quan juga el Barça, això ho paralitza tot a la casa gran, i ahir els que els dimecres habitualment ens dediquem... Anava a dir a parlar, però jo no catalogaria així, a parlar de la Lliga Smartbank, a riure una estona.
A xerrar.
Ja que és tard, com a mínim, que ens ho passem bé. Ahir ens van donar un dia de descans. Aviso per a navegantes, i l'Aleix Parisé, que és fidel a aquesta casa, li diré, ja comença a ser una mica repetitiu. Això de que els dimecres ens donin festa, però bé, no ens queixarem tampoc massa.
Va, que us traslladem avui la tertúlia aquí, a Ràdio
sí,
Sabadell.
Sí.
Enrique Ballester, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, molt bé. Jo crec que l'Aleix confiava en la remuntada del Barça.
Sí, sí, sí. No, no, pensa, Enrique, que una mica més ja ens quedem realment alliberats del tot, perquè a la Copa els hi va anar del canto d'un duro, a la Champions era evident que ahir ja la cosa no podia anar molt més enllà. M'han amenaçat que ara els dimecres els tindrem una mica més carregadets, ja veurem.
Ja veurem. Però també estava pensant que crec que és més complicada la remuntada del Castelló a segona que la del Barça allà a París.
Mira, t'anava a preguntar si com estàveu d'ànims per allà per Castalia, Enrique?
El planter millor que jo. Jo crec que el Castelló arriba reforçat en la moral després de dos bons resultats, la victòria contra les Palmes, que parlàveu, i l'empat a Leganés, i assumint el partit del dissabte com una autèntica finalíssima per la permanència. Ha aconseguit per primera vegada en la temporada dos jornades consecutives en la porteria zero, i això ha donat molta, molta confiança a l'entorn i a l'equip, perquè guanyar més solidesa defensiva era la prioritat de Juan Carlos Garrida quan va arribar a Castalia.
Ara està jugant Álvaro Campos en les últimes jornades o està fent Wally?
Òscar
Wally.
Està jugant Òscar Wally perquè vas començar Álvaro Campos en Garrido també, però es va lesionar i ara ja no està lesionat, però Òscar Wally ha jugat prou bé i com dic, ha millorat no només la porteria, no? Sinó l'estructura defensiva de l'equip ha millorat molt les últimes setmanes.
No sé si, Enrique, per Castelló és més un factor psicològic o no el de dissabte? Perquè dius tu això de finalíssima de partit, que evidentment no és important, però més en l'anímic que en el classificatori o què?
Sí, en l'anímic, sobretot perquè després de jugar a Girona, estaven els ànims molt tocats, no? perquè venia un calendari complicat a les Palmes i Leganés, però el fet de sumar 4 punts ha reforçat molt a l'equip, no? I se pensa a Castalia que és el moment clau de la temporada ara, no? que han arribat vius a les jornades decisives i sí que està més reforçat, no? Perquè l'equip també està més segur al camp, és un equip més pragmàtic, més directe, crec que una mica més agressiu sense la pilota també, no? Però que també si té l'oportunitat de jugar també juga, perquè té futbolistes de bon peu, no? Com el Josep Senyé o el Barmateu o el Jameli, però és un equip més agressiu i més incòmode per als rivals.
Al final estava pensant en aquesta etiqueta de partits de finalíssimes, de partits dramàtics, per A o per B, en els últims anys, Castellón-Sabadell, Sabadell-Castellón, ja sigui en una lluita o una altra, sempre s'han arribat a catalogar els partits, no? D'aquest tipus. Recordo l'any de la doble salvació també, perquè el Castellón també estava apurat amb el gol d'Arturo en el temps d'afegit. Clar, sempre s'han resolt en els últims anys a favor del Centre d'Esport Sabadell, no? Però sí que és cert que aquestes vides paral·leles han acompanyat tots els equips en els últims anys.
Sí, i a la primera volta també, amb el gol de Néstor a l'últim minut, a la nova Creu Alta. I jo recorde també, mira, l'única victòria que recorde jo del Castelló, que jo estava present a la nova Creu Alta, va ser un gol de Juvenal, precisament. Un 0-1 el 2004, que va marcar Juvenal de penal, i estava recordant abans. Han tingut vides paral·leles el Sabadell i el Castelló, darrerament. Més complicada va ser la travessia del Castelló a tercera divisió, no? Que va estar 7 temporades, no només per l'esportiu d'estar en una categoria tan baixa, sinó perquè la supervivència del club va estar molt amenaçada, no? Però sí que sí, finalment va eixir i ha eixit reforçat també a nivell social.
Tu us recordaves, Sergi, aquell precedent?
No, home, així recordant no, ara tirant de memòria, sí que recordo a Juvenal jugant de visitant amb la samarreta del Castellón, però si m'ho arribeu a fer jurar ara fa una estona, ni de conya me'n recordo d'aquell 0-1 amb prou feina.
2004, 0-1.
No, jo hi era segur, o sigui, això sí que ho puc dir, però no recordar ni el resultat ni el fet de que Juvenal fos, a més, no només visitant protagonista, sinó protagonista també golejador. Per sort, si he de tirar, li jugo aquí a l'Enrique a la contra, em venen al cap més victòries últimament del Sabadell a Castalia, i no només aquestes últimes, també l'any de l'ascens a Ipurua, allà també es va guanyar.
Sí, i l'any passat també amb gol de l'Eix
Cop. Sí, no, les dues últimes sí. És evident, però vull dir que recordo més això, i mira que històricament per un servidor anar a Castalia era gairebé sempre sinònim de males notícies,
de
però la cosa s'ha arreglat una miqueta en l'època moderna, anem a dir així.
Com s'està vivint en un club també, Enrique, com el Castellón? Aquí hem donat moltes voltes a la no presència de públic a la nova Creu Alta, però en un club amb tanta massa social que pràcticament ocupa tots els seients de Castalia, com s'està vivint aquesta situació?
Sí, és un factor, el factor ja se parla prou per així, no? De que pot ser l'equip hauria donat un millor rendiment com a local, en públic. Ara té vora 13.000 abonats, és pràcticament el Castellà ple d'abonats, i és una llàstima, no? Després d'una dècada de no estar al futbol professional, tornar amb la situació de pandèmia, que us passarà a vosaltres també, no? Ni l'ascens es va viure com es deuria,
sí, sí, tant.
Ni el fet d'estar a segona divisió s'està disfrutant com es deuria, tampoc, no?
Acabo de veure, per cert, ara mateix, fa un minut, que el propi Castellón oficial ha fet la fotografia, ha tret la fotografia d'aquesta pancarta d'Enrique que ha penjat la Federació de Penyes del Castellón, aquesta de Adelante Força Màgic Orellut, i agraint en aquest cas això que dieu, el públic que no pot entrar, que no podrà entrar tampoc dissabte a veure aquest tros de partit, però que en canvi, no sé si el sentiment lateix allò, fora de l'estadi també. Sou de rebre l'equip, Enrique? L'afició s'està reunint per rebre l'equip allà als voltants de Castalia o no?
Al principi no, però contra les Palmes es va fer i crec que també es farà el dissabte a Castalia, al carrer Huesca. Però no sé a l'hora, no sé a l'hora ni quanta gent, però sí que crec com que està despertant una mica perquè s'ha parlat molt d'un any sense futbol a Castalia, no? El 8 de març va ser l'últim partit, un Castelló el Prat, i com que no sé si ens hem adonat compte de que trien a faltar, no? El futbol a Castalia, i la gent ja està mentalitzada per la recta final de la temporada, no? Són 14 partits. L'altre dia es va parlar, no? Crec que el govern que va dir que després de Setmana Santa podria haver publicat els estadis de futbol, i està la gent amb moltes ganes de no ajudar dins del camp, però sí fora, tot el que puga.
Aquí estarem pendents, perquè som una mica també escèptics, veient la trajectòria de la temporada. Tebas al desembre dient ara sí, al gener, ara no. Veurem què passa. Sí. Enrique, la pregunta del milió, o la pregunta de les últimes hores. Juga Jonathan Soriano o no juga Jonathan Soriano? O arriba al partit.
A veure, diumenge es va fer oficial l'arribada de Jonathan Soriano, porta entrenant tota la setmana. No podia el Castelló fitxar futbolistes que estiguessin en equip, no? O sigui, no va fitxar-se sense equip, i al final ha estat l'opció més, diguem, segura, no? Al ser un futbolista que coneix la categoria, però sempre en la incògnita del seu estat físic, no? Perquè porta molt de temps sense competir, va estar al Girona la temporada passada i va jugar molt poc, i porta una setmana entrenant, no sé, jo ho veig complicat. Demà a la roda de premsa de l'entrenador preguntarem, però jo crec que no jugarà encara. A més, el Castelló està jugant sense davanters les últimes dues jornades. Està jugant amb Jorge Fernández i Rubén Díez Jameli, que són dos mitges puntes, com a jugadors més ofensius, i li estan anant bé. Jo crec que si Jonathan Soriano entra a la convocatòria podria jugar 10 minuts, 15 minuts només.
Ara que t'acabo de sentir, Enrique, a tu que aquestes coses t'agraden, Jameli continua sent Jameli, no? Per tu?
Per a mi sí, per a la resta del món no crec, però per a mi sempre Jameli.
I si et dic el nom de López Toca, nosaltres que no tenim aquí referències d'aquest col·legiat, Enrique?
López Toca, ni idea, però us he escoltat el Barón Aceitón. Barón Aceitón sembla una joguina del meu fill, de Gastón Cabezón, o sea, Barón Aceitón, o una colònia, no sé, molt bé. No tinc ni idea d'àrbitres. Oblide els àrbitres al dia següent.
Ben fet. No, més que res, perquè va ser l'àrbitre del 4-0 al Tartiere contra el Castellón.
Sí, però l'àrbitre va ser l'últim dels factors de la derrota del Castelló. Va fer un dels pitjors partits de la temporada a Oviedo. De fet, crec que va ser la cinquena o sisena derrota consecutiva de l'Oscar Cano, que va estar a prop de ser destituït, però va reaccionar per a després caure després del partit a l'Espanyol, no? a desembre.
L'última, Enrique, deixem que em pregunti una mica també a títol més personal, no? Perquè en els últims dies has rebut aquest premi Panenka, a llibre de l'any per Otro Libro de Futbol, que està tenint una, em consta, una molt bona rebuda, no?
Sí, és sorprenent, però sí, molt agraït per a el premi dels companys de la revista Panenka, una revista que m'agrada molt des del principi, que vaig tindre la fortuna d'escriure el primer número de Panenka parlant del Castelló, precisament. I sí, per a mi és una mica complicat parlar del que escric, que parla de futbol, però no només de futbol, parla de mi, però no només de mi. I quan me pregunten, tinc que inventar un cos teòric no? per semblar escriptor o intel·lectual, per, és algo més intuitiu, pues, parla de la meva relació amb el futbol, amb el periodisme i amb els amics i la vida, i ves, la gent l'agrada, jo encantat.
Com dèiem, un segell molt, molt personal, i sé que aquí en aquesta casa tens un club de fans, fins i tot, Enrique, amb aquests llibres, no només a Otro Libro de Futbol, sinó Barraca i Tangana, Infrafútbol,
ja
com dèiem.
Ja ho patirà el dissabte, sí, que vaig sí, carregar, sí. Porto més llibres que cables, gairebé.
Portes una bona comanda,
m'han carregat tota la maleta, me l'han carregat de llibres, ja veuràs tu.
Enrique Ballester, periodista, escriptor, seguidor d'aquest Club Deportivo Castellón, acostumem a dir allò de molta sort el que resta de temporada, però a partir de dilluns, si pot ser. Que vagi molt bé.
Lo mateix, moltes gràcies. Abraçada.
Ens veiem dissabte.
Portes una bona comanda de llibres, eh?
Porto una bona comanda, sí, sí, no és broma. Ja faré la fotografia de tot el carregament que porto a sobre segur aquest cap de setmana, perquè l'Enrique, ja que no ens veiem massa sovint, ho hem de dir-ho així, i més ara, amb la situació que tenim, però com a mínim que pugui signar, ell es treu tots els mèrits del món. Va dir algú algun dia que és qui millor explica la vida a través del futbol, i és una autèntica veritat. O sigui, com poder parlar de tot amb un petit argument que et lligui amb alguna història relacionada amb el futbol, ja sigui com a aficionat, sigui com a futbolista amateur, que també ho va ser, com gairebé tots de criu, però al final com el futbol li pot servir de lligam per explicar qualsevol cosa de les que puguin passar a la vida.
Falleig perquè tu ets el cap d'esports, evidentment, però avui que anàvem bé de temps i teníem uns minutets abans del programa, estava allà llegint un parell o tres de columnes i escriu com ningú.
No, veu
el futbol amb uns ulls molt,
per,
molt
per
propis.
Per mi és absolut, per llegir gairebé cada dia seria d'obligació una de les columnes, en aquest cas reflectides en aquests llibres, aquest últim, Otro Libro de Futbol, de l'Enrique Ballester.
Sergi, per rematar-ho, agenda de demà, l'has dit abans, la repassem.
Doncs això, entrenament a l'estadi de la Nova Creu Alta, evidentment no fa falta que digui que és a porta tancada, perquè ja és un habitual quan es tracta d'entrenar al temps. Després roda a premsa d'Antoni Hidalgo, que explicareu segur aquí a l'Hotel Suís entre l'Adrián Arroyo, tu, el Sergi Parc i companyia. I a partir d'aquí, doncs, l'equip a viatjar. I recordeu, dissabte, en directe, evidentment, per Ràdio Sabadell, des de les 8 del vespre, aquest Castellón Sabadell, que comença mitja horeta més tard. A 8:45 arrenca un partidàs segur i, a més, amb molt, 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 molt en joc.
Partidàs dramàtic a Castàlia, com han estat en els últims temps. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Fem també un apunt breu de futbol formatiu, perquè aquest cap de setmana acaba la primera fase del Club Esportiu Mercantil, la Lliga Nacional Juvenil. El conjunt blaugrana, recordem, no ha guanyat en tota la segona volta i ha anat caient posicions fins a situar-se com a fanalet vermell de la competició. La relativa bona notícia pels de Dani López és que podrien treure's de sobre aquesta etiqueta abans d'engegar la segona fase si guanyen diumenge a Raona Marinals al Manlleu, l'equip que tenen just per sobre a només un punt de diferència. Pel tècnic es tracta d'una autèntica final.
És una final, però aquesta superimportant, perquè al final el fet de guanyar suposa, ostres, passar a la segona lligueta en bona posició, perquè al final els equips de l'altre grup han sumat menys punts que els d'aquesta lliga. És a dir, jo crec que estaríem en una situació bona, no diré superbona, però correcta, val? Amb moltes opcions.
Recordem la mecànica de la següent fase. S'uneixen els 5 últims del subgrup del mercantil amb els 5 últims de l'altre subgrup i s'arrossega la puntuació. D'aquests 10 equips, atenció, en baixen 6 a preferent. Ara mateix, amb els 13 punts que tenen els blaugrana, serien quarts per la cua. Per tant, partit vital, el de Manlleu, que arrencarà diumenge a les 4, com diem, a casa, a Raona Marinals. Fem una primera aturada per la publicitat i a la tornada hem de parlar de waterpolo i de futbol sala.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis. T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada a l'Hotel Suís, a 3 minutets i mig per arribar al punt de 2:45 de la tarda, el que hem de fer ara és obrir un extens bloc poliesportiu començant amb waterpolo, perquè són dies molt intensos a l'Astralpool Natació Sabadell Masculí. Dissabte passat va ser la classificació pels quarts de final de l'Eurocup, dimarts el sorteig que els va aparellar amb l'OSC de Budapest i demà mateix l'equip de Quim Colet comença la seva aventura a la Copa del Rei abans precisament d'afrontar aquest partit d'anada de dimecres que ve a la piscina Magyar. D'aquesta condensació del calendari ha parlat en les últimes hores Lalo López Escribano, waterpolista de l'Astralpool.
Hemos estado, no sé, cinco meses preparando y jugando una única fase de liga, por ejemplo. Ahora la segunda fase de la liga, que son todos los partidos a muerte, que nos jugamos mucho, se nos junta con esta siguiente fase de Copa LEN. Además la Copa del Rey, que es un torneo que a todo el mundo le gusta jugar, que todo el mundo tiene ilusión, que puede pasar cualquier cosa. I nos espera un mes de marzo movidito.
El rival de l'Astralpool en aquest debut a la Copa del Rei serà el Catalunya, del qual no tenen referències aquesta temporada, ni tampoc en tindran perquè estan jugant la fase de descens. I si es compleixen els pronòstics, a semifinals s'haurien de veure les cares amb l'Atlètic Barceloneta, el gran dominador i guanyador de les últimes 8 edicions de la Copa. En el record, però, hi ha la semifinal de la Supercopa d'Espanya d'enguany, on els de Quim Colet van fer saltar la banca, si recordeu, a la tanda de penals. Però ara els de Xus Martín venen molt més rodats que aleshores després de jugar aquest passat cap de setmana en un dels grups bombolla de la Champions. L'equip mariner, sense oblidar tampoc el Cata, fa referència a López Escribano.
Es lo mismo de todos los años. Cuando viene el sorteo dices, ¿me ha tocado en el lado del Barceloneta o no? Y bueno, este año nos ha tocado en el lado del Barceloneta, pero bueno, primer partido jugamos contra un Cataluña que son jóvenes, pero este año han sacado buenos resultados, están jugando bien. No será fácil, yo creo que no será un partido fácil. Después si pasamos, evidentemente lo más lógico es que sea contra Barceloneta y ya veremos qué pasa. Ellos seguro que tienen ganas de revancha y de dejar las cosas claras después de la Supercopa.
Agenda d'aquesta Copa del Rei que arrenca demà a la piscina Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu, a porta tancada, això sí, a 2:45, primera eliminatòria de quarts entre el Barceloneta, precisament, i el Mataró, a 1:45, tot seguit al Catalunya, Astralpool Natació Sabadell, i a la tarda, Terrassa Medi, a 4:45, i Sant Andreu CNB a 6:45. Per cert, ja que parlem d'horaris, avui s'ha fet oficial l'horari del partit de tornada dels quarts de final de l'Eurolliga, de l'Astralpool femení. El duel al Pireu contra l'Olympiacos tindrà lloc dissabte a les 2, hora de Grècia, és a dir, una hora menys a casa nostra. Recordem que les de David Palma defensen els dos gols de renda aconseguits a Can Llong. Demà en parlarem més a fons.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I aquest cap de setmana es tanca la primera fase de la segona B de futbol sala, amb la Pia jugant-se la classificació entre els quatre primers. No és poca cosa, perquè no només et dona l'opció de lluitar pel play-off, sinó que a aquestes altures de la temporada ja t'assegures la permanència. Serà una jornada d'infart, amb quatre equips pugnant per les dues places que queden per decidir. Moment, doncs, que el Sergi Parc ens tregui la calculadora.
Com és possible que, sent actualment el quart classificat, el futsal Pia no depengui d'ell mateix? Ben senzill. Perquè ara mateix els de Pedro Donoso surten beneficiats del triple empat a 28 punts amb Ibiza i Ripollet. Però en cas que es desfés, hi hauria la possibilitat que es produïssin diferents empats i llavors el conjunt escolapi quedés fora. Però què us sembla si us diem que, perdent, la Pia podria acabar quarta? Va de veritat.
No está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Anem a poc, que no és fàcil. Quatre equips per dues places. L'Hospitalet, tercer, té 30 punts, però podria quedar-se fora perquè darrere venen, per aquest ordre, Pia, Eivissa i Ripollet, a només 2 punts de distància. Fins aquí fàcil. Mirem ara la jornada. No hi ha cap enfrontament directe entre els equips implicats. A priori, el que més complicat ho té és justament la Pia, que rep al carrer Garcilaso el líder del subgrup, el Calvià, i que encara que ja estigui classificat, recordeu que els punts s'arrosseguen. L'únic que juga fora és el Ripollet i ho fa a Cerdanyola, plaça complicada. L'Hospitalet ho té força assequible, rebent el Cué Arenys de Munt, i l'Eivissa juga a la Illa davant la Unión. Ara anem a complicar-ho. Guanyant, com es podria quedar la Pia fora? Doncs en dos casos. Si al final de la jornada acabés empatant per la quarta posició només, insistim, només amb l'Eivissa, amb qui té l'averaix particular perdut. O si hi hagués un triple empat amb l'Eivissa i l'Hospitalet. Ho repetim, guanyant, la Pia pot quedar fora si al final empata la classificació només amb l'Eivissa o es donés el triple empat Eivissa-Hospitalet-Pia. I empatant, doncs estem una mica en les mateixes. Si al final de la jornada només s'iguala la quarta posició amb l'Eivissa, sortirà creu. I com pot passar això? Doncs si els eivissencs, evidentment, també empatessin i el Ripollet perdés. Ànims, que ara ve el millor. Perquè perdent, la Pia podria passar, doncs sí.
No és possible! No és possible!
I aquí la fórmula és més senzilla. Això podria passar si l'Eivissa i el Ripollet també perdessin, perquè aleshores la classificació quedaria igual que està ara. Per resumir-ho... La Pia no depèn d'ella mateixa per acabar entre els quatre primers, però per fer-ho el que cal evitar és que el possible empat a punts es donés amb l'Eivissa i l'Hospitalet o només amb l'Eivissa. Fins i tot perdent, els de Donoso podrien acabar quarts, però com pitjor resultat, més dependràs dels rivals directes. Amb aquest panorama afronten els escolapis el xoc contra el Calvià. Escoltem el jugador Carlos Povedano.
Para mí, sin duda alguna, nosotros tenemos el rival más complicado en la última jornada. Pero bueno, jugamos en casa contra el líder, pero tenemos que demostrar que queremos estar arriba. Que ya luego se den ciertas circunstancias de que tal equipo gane, tal equipo pierda y no entres por gol averaje particular o porque es un empate, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es mirarnos a nosotros mismos y sacar los 3 puntos contra Calviá. Luego ya se verá qué hace Ripollet o qué hace Eivissa o qué hace Hospitalet incluso, como bien has dicho, que también está metido en la pelea, y ya pues se decidirá todo en la pista la pelota pondrá a cada equipo en su lugar, donde se merece.
Jornada unificada per tots els partits amb implicacions. Dissabte a les 4 és l'horari fixat i per tant aquella hora començarà a rodar la pilota a Can Colapi. Exactament, a la mateixa hora el Club Natació Sabadell visita el Penyes Plugues a l'altre subgrup. Tranquils, que aquí no calen càlculs perquè els de Borja Burgos ja estan classificats entre els 4 primers. L'objectiu serà tancar la primera fase com a líders del subgrup i passar a la segona com a superlíder, com ho és actualment. Per Burgos seran 3 punts claus.
Per mi són claus, perquè crec que la segona fase són només 24 punts. Són tots partits d'una exigència, ja ho són sempre a segona B, però sense menysprear ningú, però al final es jugaràs contra els 4 millors. No crec que hi hagi cap equip que aconsegueixi 22, 23, 24 punts, o sigui, fer-ho tan bé. Al contrari, crec que ens deixarem punts tots pel camí. Llavors, aquests 6 que teníem per abans d'entrar en aquesta segona lligueta, per mi són vitals per tenir aquest coixí, que segur que tard o d'hora tothom perd.
El club, per aquest important compromís, no podrà comptar per temes laborals amb el golejador Pepe Font. Una baixa sensible, que no és el primer cop que es produeix, com explica ell mateix.
Jo crec que no podré jugar per tema laboral, com ja he fet diversos partits que no he jugat aquesta temporada. Però primer Esplugues, espero els 3 punts, i després una setmana de descans, crec que ve per on, i a seguir els entrenadors per la segona fase, que ve el bo, ara sí que sí.
Dissabte a les 4, insistim, aquest Penya Esplugues, Club Natació Sabadell.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Doncs aquesta era la calculadora del Sergi Parc amb totes les combinacions que té el futsal Pia aquest cap de setmana per acabar entre els quatre primers classificats i jugar, en aquest cas, la segona fase per intentar pujar de categoria. Això pel que fa a segona B, pel que fa a tercera, un grau per sota, l'amics del Pou Insercat engega aquest cap de setmana contra el Solsona la fase d'ascens. A diferència del que passa a la categoria de bronze, però ho fa amb el comptador de punts a zero. Això sí, amb un reforç de luxe en els últims dies, el de Dani Salgado. El seu currículum parla per si sol, tres vegades pitxitxi de primera, internacional amb Espanya, exjugador del Playas de Castellón, del Pozo Murcia, de l'Indústries, però també a casa nostra, del Club Natació Sabadell. Ara fa uns anys, quan tots pensàvem que ja s'encaminava cap a la retirada, ha sorprès els seus 40 anys tornant a la ciutat per reforçar l'amics del Pou en el seu objectiu de pujar a segona B. Amb ell vam quedar dimarts, abans de l'entrenament de l'equip dels Marinals, al pavelló de Sant Oleguer, i aquest és el resultat. Dani Salgado, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
Una de les sorpreses de l'any, en el món del futbol sala, més com està la situació. Veure't aquí un altre cop a Sabadell, en aquest cas amb els colors de l'amics del Pou. Deixa'm preguntar-te d'entrada, no sé si t'esperaves allò, tornar a trepitjar Sabadell per jugar a futbol sala.
Bueno, esperármelo esta temporada igual no, porque yo estaba jugando en el Palau, en Primera Catalana. Bueno, allí habíamos hecho un pequeñito proyecto, pero como está ahora la situación de la pandemia, era difícil que se pudiera jugar. Ahora dice que se va a jugar, pero creo que va a ser muy difícil que acabe esa liga. Bueno, siempre le he dicho a Sintu que tenía que jugar aquí un año y bueno, ha llegado la hora. Tuve la llamada de Sintu, tuve también llamadas de otros equipos, pero al final me decanté por aquí, por el grupo humano que hay, porque creo las ganas que tienen en intentar subir a segunda B, y yo vengo aquí a aportar mi granito de arena.
Entenc, per tant, que la clau va ser el Sintu, que a més estem fent aquesta entrevista just abans de començar l'entrenament, el tenim per aquí a escassos metres, i va ser ell la clau en aquest cas.
Sí, la verdad que sí, lo conozco hace muchos años, coincidimos en Martorell, aparte somos muy, muy, muy buenos amigos. Sintu es una de ellos, luego pues el fichaje también de Tino, que es parte de mi familia, sus hijos también juegan aquí, me hacía ilusión jugar con ellos porque desde muy chiquitito me han estado siguiendo, viniendo a cuando me retiré contra Interview en Madrid, vinieron a ese viaje, o sea que al final es un grupo humano muy bueno, creo que es un grupo que tiene ganas de hacer cosas bonitas para Sabadell, para un club como Amics del Pou, y yo ya te digo, yo vengo a sumar, a aprender de cada uno de ellos y a intentar darlo todo para que el objetivo lo podamos cumplir.
Mira, farem una cosa pràcticament allò del directe. Tenim per aquí el Roger Benet, que és el fotògraf també tècnic de so. Roger, mira aviam si pots avisar el Sintu i farem aquí una cosa xula, ja que l'has mencionat. Dani, parlaves ara d'aprendre. És curiós, no?, que una persona, un jugador en aquest cas, de 40 anys ja, faci servir aquest terme. Demostra que, no sé si allò que se sol dir que l'edat és un número, que humilitat, vaja, com tu prens també això en aquest cas, perquè clar, un pensaria, home, el Dani quan el vam acomiadar ja aquí del Club Natació Sabadell potser estava afrontant el tram final de la seva carrera.
No, y es así, no hay que engañar a nadie. Yo ya tengo 40 años, los años pues pesan, ¿no? Pero yo creo que me encontraba bien, aparte de mis problemas que tengo físicos, pero tenía muchas ganas, creo que bueno, el fútbol siempre ha sido mi vida, tengo la oportunidad de volver a competir y ya te digo, me encuentro bien, llevo dos entrenos con mi nuevo equipo, la verdad que son entrenos de muchísima intensidad, llego a casa y llego muy, muy cansado, pero ya te digo, no he venido a pasearme, vengo a darlo todo, a aprender, como te he dicho, porque siempre en esta vida hay que aprender y eso la edad te enseña mucho y sobre todo pues aportar un poquito mi experiencia y, como te he dicho, a intentar hacer lo posible porque sea ese ascenso.
Tenim aquí. Sintu, què tal? Sintu Aranda, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal?
Vaya atracada, que t'hem fotut,
sí,
en directe.
Un poquito me lo esperaba.
Ja que t'ha mencionat aquí el Dani, com un paper clau en la seva arribada. De fet, t'escoltàvem ja fa uns dies aquí a Ràdio Sabadell, però ara que el tens al costat, com està també pel Sintu el gestionar aquí el fitxatge estrella d'aquesta segona fase de tercera divisió?
Pues bueno, ya como dije en la entrevista anterior, es muy amigo mío, muy amigo nuestro, muy amigo de Tino, del club, y cuando surgió la oportunidad de poder ficharlo y encima nosotros, como con toda la paja que hemos tenido, pues no dudemos. Y bueno, sabía que iba a costar porque era ahí en Palau, iba a esperar hasta última hora para ver si podían competir, que al final lo han dicho tarde y ya, gracias a Dios, lo siento por Palau, que ha fichado con nosotros. Y bueno, y la verdad que muy contentos. Ahora, bueno, con él damos un salto de calidad de cara a portería y la experiencia que tiene. Y bueno, uno de los mejores jugadores nacionales de la historia del fútbol, se lo poco que decir.
Gràcies, Cinto. Ens quedem aquí amb el Dani. Dani, parlaves del teu estat físic. Preguntar-te també això, com estàs físicament?
Físicamente bien. Físicamente me encuentro bien, me encuentro fuerte. Bueno, aunque en toda mi carrera deportiva, ¿no? Se han hablado mucho de que si defienden más, si defienden menos. Es verdad, ¿no? Creo que cada jugador tiene su rol en el equipo. Pero bueno, yo creo que con la edad, aunque parezca mentira, he ido mejorando esos aspectos. El otro día, ya te digo, estábamos en el entreno y la gente me veía tirándome por el suelo, ¿no? Y se extrañaba, ¿no? Pero como te he dicho, no vengo a pasearme, me encuentro bien físicamente, aunque sí que es verdad que arrastro problemas físicos desde hace muchísimo tiempo y veremos si no me dan problemas, ¿no?
¿Et veurem debutar contra el Solsona?
Yo creo que sí, yo creo que estoy deseándolo. Mira, tengo todos los años que llevo mi carrera deportiva y ahora me has hecho esta pregunta y se me ponen los pelos de punta, no los de la cabeza porque tengo pocos, pero la verdad que estoy muy ilusionado de otra vez volver a competir. Tengo dos hijos pequeños que están deseando verme jugar porque eran muy pequeñitos cuando yo estaba en primera división y la verdad que, ya te digo, muy ilusionado y si no pasa nada esta semana, el sábado estaremos jugando.
Les dues últimes. Conscient també suposo que arribes a un equip que l'any passat es va quedar a les portes de segona B i que, vaja, des del segon 1 que va perdre aquell partit va dir l'any que ve hem de pujar a segona B. Aquesta exigència també l'has sentit?
Sí, sí, está clarísimo. Te digo que es que tienen muchísimas ganas. Yo creo que, como tú bien dices, tienen esa espina clavada. Yo vi ese partido. Al final no consiguieron el ascenso. También es verdad que tuvieron ese partido bajas importantes, como es Julio. Pero bueno, yo ya te digo, vengo a intentar ayudarles. Tienen una ilusión enorme. Hay chicos muy, muy jóvenes que para ellos sería un sueño, como lo dicen, como lo demuestran. Y bueno, vamos a empezar por el partido del sábado, a intentar pasar el jueves las PCR, que pase todo negativo, porque una de las cosas también que vengo a un equipo es la seguridad, ¿no?, que te da a pasar las PCR. Yo, con lo que estamos viviendo, pues en un equipo que no tenga esa seguridad sería difícil que hubiera jugado, porque estamos viendo lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Pero bueno, aquí pues cada jueves te hacen tu prueba, esperemos que las pasemos todos. Y ya te digo, aquí a trabajar lo máximo que pueda, siempre y cuando el trabajo me lo permita, porque al final el trabajo que tengo es lo primero.
I l'última, Dani, no sé si això és una cosa de mesos o el Dani Salgado es veu l'any que ve jugant contra el Club Natació Sabadell, en aquest cas, sí, el Club Natació Sabadell no acaba pujant a segona divisió, que també està en aquesta lluita, li desitgem el millor, evidentment, però al final, al fons de la qüestió, és una cosa temporal, pactada fins al juny, o es veu el Dani Salgado dient, per què no?
Nunca puedes decir que no, pero lo veo muy complicado. Me lo veo muy complicado que la temporada que viene, aunque se consiga el ascenso, aunque no siga, porque yo tengo, bueno, la palabra en Palau, donde fui, donde estoy ahora a gusto. Ya veremos lo que pasa, pero es difícil que siga, pero ya más que nada porque, como te he dicho, arrastro algunos problemas físicos de hace muchos años y creo que estirarlo un poco más, pues tampoco sería conveniente.
A entrenar, que són les 8 ara mateix quan estem fent l'entrevista i estan obrint ja el pavelló de Sant Oleguer. Gràcies, Dani Salgado, ben tornat aquí a Sabadell. Molta sort a l'Amics del Pou.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís.
Doncs aquesta era l'entrevista amb Dani Salgado que podíem fer, insistim, el dimarts, minuts abans d'aquest entrenament d'aquest Amics del Pou Insercat. Insistim, el tercer entrenament de Dani Salgado. Avui es torna a entrenar l'equip dels Marinals i el seu debut serà dissabte a 8:15 al Pavelló del Nord. Abans d'aquest Amics del Pou Solsona, per cert, a les 5, juga en el mateix escenari el grup Zarraona La Sentiu, que en aquest cas és corresponent a la fase per evitar el descens. Recordem que en aquest cas tampoc s'arrosseguen els punts i que els de Darío Martínez comencen com l'Amics del Pou a 0 en aquesta segona fase. Pràcticament 3:15 de la tarda fem la segona i última aturada per la publicitat perquè a la tornada hem de parlar del debut de Caral Castellet al Mundial de Snowboard i també de molt ciclisme. Oh, 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 oh
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Les previsions no ho feien pensar.
Por immediata no n'hem de tenir. A Catalunya la previsió de casos depèn de que vinguessin de cop molts pacients en viatge d'aquest lloc. Això no és previsible.
Però el 14 de març tot va saltar pels aires.
Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras.
Els hospitals es tensionaven fins a límits impensables.
Poder alliberar d'aquests llits l'hospital Taulí i, per tant, doncs, poder fer aquest famós drenatge i quan arribi doncs, aquest pic d'aquesta curva, doncs, evidentment, poder estar el millor preparats.
I amb la primavera arribava una petita relaxació.
Després de més de 50 dies de confinament, el comerç de proximitat ha pogut reobrir aquest dilluns, coincidint amb l'inici de la fase 0 de la desescalada. L'esperança en un petit flascó.
La vacuna de Pfizer, que s'ha començat a subministrar a la ciutat aquest diumenge, és la principal esperança per deixar enrere la pandèmia.
Aquest divendres, 12 de març, especial un any de la pandèmia a Ràdio Sabadell. Des de les 9 i fins a 2:15 repassarem 12 mesos molt intensos.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A l'Hotel Suís hem de parlar ara de diferents noms propis que ens deixa aquesta jornada, començant pel de Caral Castellet, que participa a partir d'avui en el 7è Mundial de Snowboard, un mundial que hauria d'haver tingut lloc a Zhangjiakou, a la Xina, però la pandèmia va obligar a reubicar-lo. Finalment serà a Aspen, a Colorado, amb la surfista de neu sabadellenca buscant penjar-se la segona medalla mundialista després de l'aconseguida l'any 2015 a Àustria. Insistim, és a la seva 7ª participació. Fa 2 anys, a Park City, a Utah, es va quedar a les portes del podi amb la mal anomenada medalla de xocolata. Castellet tornarà al Mundial amb aspiracions elevades, però l'or sembla una quimera amb la participació de la nord-americana Chloe Kim, la gran favorita, cap de les Riders, però arriba amb un gran rodatge competitiu. La temporada de neu només ens ha deixat 2 proves fins al moment, el Lax Open de la Copa del Món a Suïssa, on la sabadellenca va ser 6ª, i els X Games, també a Aspen, on va ser 5ª. Des d'aquell 31 de gener, Castellet s'ha estat entrenant als Estats Units en el mateix mig tub en el qual competirà. Les eliminatòries de Halfpipe, amb la presència, insistim, de la sabadellenca Caral Castellet, tindran lloc avui a 3:15 de la tarda, mentre que la gran final se celebrarà dissabte a les 9. I l'altre nom propi, David de la Cruz, disputa avui la 5ª etapa de la París-Niça. Ahir, en el primer final anal de la temporada, el ciclista sabadellenc de l'Emirates va ser 38è, a 2 minuts del vencedor, un cop més l'eslové Primoz Roglic. De la Cruz és ara a la posició número 36 a la general. Com diem, avui nova etapa de 200 quilòmetres i d'un perfil bastant més pla, en aquest cas, amb final a Bolén. I no baixem ara de la bicicleta.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Perquè, com ja és habitual en aquestes dates, la Unió Ciclista Sabadell organitza en 2 dies, dissabte 13 i diumenge 14, en aquest cas, el 50è Trofeu Joan Escolà i el 91è Campionat de Sabadell, respectivament, la prova més antiga, aquesta última, del calendari ciclista local, amb permís de la Volta a Catalunya, que arriba al centenari enguany. Des de, com diem, 2 de les poques cites, ara parlarem d'afectacions, que afortunadament no han patit ni suspensions ni cancel·lacions, ja que l'edició de l'any passat va ser just al cap de setmana abans del confinament. Miquel Borràs, president de la Unió Ciclista Sabadell, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bé, bona tarda.
Una llàstima perquè sempre ens agradava tenir-te aquí a l'estudi per aquestes dates, eh? Ja, suposo que ja és molt, no?, que es pugui celebrar.
Sí, i tant, és un punt molt important que es pugui arribar a fer, sí, degut a les circumstàncies, per descomptat.
Heu, de fet, heu hagut de prendre mesures, no? Ens informàveu a la nota de premsa que no pot haver-hi públic ni a la sortida ni a l'arribada dels corredors, que hi haurà un recinte tancat, en aquest cas, a la plaça Creu Alta.
Ah, això mateix, sí, sí. Estem amb una anormalitat total que és sense precedents, per descomptat, per les circumstàncies, i que, per tant, ens hem hagut d'adaptar i procurem poder arribar amb una millora total de que no hi hagi públic, o sigui que per això necessitem fer-ho tancar, necessitarem voluntaris que ens ajudin per mantenir, pues, de que no se'ns coli ningú a l'arribada ni a la sortida. I, per tant, tot això és una cosa tan estranya per nosaltres que, no sé, ens hi haurem d'adaptar avui, o sigui, aquest cap de setmana, cosa que no voldria que succeís una altra vegada, no?
Mm-hmm. Deixa'm personalitzar les dues edicions d'enguany en el trofeu Joan Escolà, que per fi, després de molts anys parlant, arribeu a aquesta xifra rodona de les 50 edicions. Llàstima, potser tot girarà sobre el mateix, no? Però no haver-la pogut guarnir una mica més, no?
Home, està clar, no podem donar cap festival, podríem dir-ne, ni anunciar-lo, perquè el que hem de demanar és que en comptes de que vingui gent hem de dir que no vinguin. No? Vull dir, és ben bé el contrari del que volem tots els que organitzem algun event, en aquest cas esportiu, no? Vol dir que, bueno, ens haurem d'adaptar a les circumstàncies i passar-ho quan puguem i mirar de que, bueno, de que com menys gent vingui a mirar-ho, millor. Cosa ben estranya de dir, no?
Sí, sí, sens dubte. Al final sí que cerca, com diem, sempre fa il·lusió, no?, arribar a una xifra rodona, com són les 50
sí.
edicions.
Sí, sí, i tant. Això és molt important per a nosaltres, ja que, a més, amb la podríem dir-ne, la il·lusió de que aquesta cursa la vam començar a organitzar encara dues persones que estem a la Junta, el Ramon Serra i jo. Que continuem des de la primera edició, que va ser quan vam muntar el trofeu Joan Escolà, que per cert el vam fer aquí dalt al camp de futbol, que feien voltes per allà al camp, als carrers aquells de dalt al camp de futbol.
Doncs mira, ben curiós en aquest cas.
Sí, ben curiós, sí.
Miquel, et pregunto també per la participació d'enguany, perquè hi ha 14 equips de Catalunya, 4 de la resta de l'Estat, un sí. d'Andorra, un altre de França.
Sí.
Clar, respecte a altres anys, poca participació estrangera, imagino que pel mateix motiu que estàvem comentant ara.
Bueno, sí, sí, el motiu és simplement un de que, com que s'han anul·lat o s'han suspès moltes carreres tant aquí com a França, i està clar, vull dir, el que ha passat és de que la que es va obrir la inscripció, la federació, cosa que fa la federació, que les inscripcions, nosaltres no hi prenem part, pues va obrir la inscripció i van deixar un parell de dies pels equips catalans, i a la que van obrir el tercer dia pels equips de fora, pues amb un de matí va quedar tot col·lapsat. O sigui que, si no hagués sigut per això, pues, si la inscripció hagués sigut pues, que surtin els que vulguin, pues aquí haguem tingut 400 corredors. I, és clar, només en poden sortir 200. Haguem tingut equips, pues, més equips de França, haguem tingut algun equip d'Itàlia, haguem tingut equips de tota Espanya, de Galícia, del Cantàbric, inclús de Tenerife ens van trucar per demanar la inscripció. Vol dir que haguera sigut un festival d'equips de fora d'aquí a Catalunya, però, bueno, amb bon criteri, crec jo, de la federació, pues, van decidir de que donar preferència que hi haguessin els equips catalans, pues, que s'apuntessin, no? Que prenguessin fessin l'inscripció i a continuació pues, deixar-ho pels de fora de Catalunya.
Sí.
Cosa que alguns de fora d'aquí han criticat i bueno, però bueno, escolta, les circumstàncies són aquestes,
sí,
i estan tan fora de lo normal, vol dir que...
Sí que és cert que teniu, destaca o ressalta el nom de la presència de l'equip, no? De la fundació d'Alberto Contador.
D'Alberto Contador, sí, hi ha un parell de corredors que bueno, és interessant que hi hagi corredors d'aquestes formacions que són de molta promoció, i això és el que fa il·lusió també que vinguin corredors d'aquesta edat de sub-23, que són els que el futur del ciclisme.
L'última, Miquel, fora una mica dels trofeus i dels campionats, esteu a les portes del centenari, a la Unió.
Sí.
Un altre dia en parlem amb molta més calma, però alguna bueno, cosa que tingueu en ment o que ja pugueu avançar de cara a aquest centenari del 2022?
Bueno, de moment vam començar aquest mes de febrer, vam començar ja una comissió feta, I bueno, seran els que portarem endavant pues, el que puguem fer per celebrar el centenari de l'entitat, no? De moment no podem adelantar encara cap cosa, sinó simplement sortir-ne en aquest cap de setmana de les dues curses que hem de fer, que ens porten molta feina i molts maldecaps degut a totes aquestes circumstàncies, i per tant, a partir de l'altra setmana tornarem a reprendre, cosa que ja s'ha fet, algunes reunions de la comissió, i tot això reprendrem altra vegada les qüestions aquestes per aviam de lo que puguem anar-hi posant. Hem de comptar amb una cosa, per fer tot això es necessitarà també diners, parlem clar, no? I és el que menys tenim, vol dir que rebrem totes les els apoyaments que puguem tenir de qui sigui per poder arribar a fer coses. Quines? Ja les tindrem en ment, les tenim en ment, i a més a més pues esperarem, ja dic, passat aquests dies per començar a treballar de nou amb aquest tema.
Doncs
ja us tindrem, ja us
sí,
tindrem.
Sí, ja ens informarem, ja ens informarem.
Ja us tindrem informats i us ho explicarem tot el que haguem
I
de
tant.
Fer.
Eh? Abans, com diem, aquest 50è trofeu escolar, dissabte, Joan Escolar, dissabte, 103 quilòmetres, sortida des de la Creu Alta a quarts de 4 de la tarda, l'endemà el 91è campionat de Sabadell, 120 quilòmetres amb sortida a les 9 del matí, però insistim, aquest any, malauradament, no hi aneu ni a la sortida ni a l'arribada. Miquel Borràs, president de la Unió Ciclista de Sabadell, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Hotel Suís.
I acabem parlant de bàsquet avui a l'Hotel Suís perquè ha tornat la Copa Catalunya i els equips sabadellencs busquen seguir comptant els seus partits per victòries. Després d'una doble victòria, com diem, a la primera jornada, el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual, ens porta més detalls de la segona.
El Club Natació Sabadell buscarà mantenir-se invicte en el seu primer partit a casa d'aquesta temporada, rebrant a les naus a la S, que ve de caure derrotat a casa per 19 punts contra el Ripollet. El club, després de derrotar el segon equip del Mollet en un partit ajustat, buscarà el 2-0 per compartir el liderat amb el guanyador del Cerdanyola Ripollet, els altres equips invictes. Amb les circumstàncies actuals, Jonathan Ramírez, tècnic nedador, no vol posar el focus en el rival i sí en el que pot millorar l'equip.
Realmente no nos fijamos excesivamente en el rival, ¿vale? Lo hemos hablado y no vamos a hacer un seguimiento exhaustivo del otro rival para estudiar exactamente todo lo que hacen, sino que realmente prepararnos nosotros para trabajar las cositas que nosotros queremos trabajar, nuestra defensa agresiva, el poder darle ritmo al partido y a partir de aquí, pues bueno, que sea un poquito por nuestro juego, ¿no? Más que allá de tener que estar pendiente del otro equipo si hace o no hace, es decir, si nosotros conseguimos nuestra seña de identidad y nuestro patrón de juego, creo que podremos competir, que al fin y al cabo es lo que queremos, competir, más allá de ganar o perder.
El primer maig de la temporada a les naus serà dissabte a 6:15. La Pia, per la seva banda, ho tindrà més fàcil per conservar la imbatibilitat i el lideratge del grup 2 de l'anomenada Copa Federació. Pel sistema de tallafocs haurà de visitar la pista del Vilatorrada, el mateix rival que va caure per 74-42 al carrer Garcilaso el passat cap de setmana. Els de Jaume Prat van ser molt superiors imposant el ritme del partit des de la defensa, deixant els del Bages en un 27% en tirs de dos. El tècnic del conjunt Escolapi creu que el factor camp pot canviar la dinàmica del partit.
Sí, bueno, nosaltres hem de sortir a... Sí, cauríem amb l'error de dir hem guanyat un cop, doncs amb certa solvència, doncs és fàcil. Cada partit és un món, anem allà, és un equip que a casa doncs probablement pujarà en percentatges, és un equip molt agressiu i que ens pot provocar molts problemes. Sí que és veritat que ja ens coneixem, que ja ens hem vist en aquesta jornada, la següent repetim i hi ha coses on sí que podem ajustar.
El partit també serà dissabte, a les 7 de la tarda a Sant Joan de Vilatorrada.
...45 segons per arribar a les 3... nosaltres ho deixem aquí, enviant-vos una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà a les 2 s'hi torna a posar en aquesta mateixa cadira l'Adrián Arroyo. El programa d'avui en uns minuts, com sempre, a les xarxes socials, @RadioSabadell. Que vagi bé, una abraçada, adeu. We'll be right back.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.